poden tornar a veure la també en aquest cas, com ha de fer una exposició lliure de les col·leccions franceses, hi ha unes taules amb material de conserva. Tenen el català, tenen llibres sobre moviments en els quals ja està implicat, o veure uns vídeos que també els hi comentaré. En aquest cas, l'exposició és una exposició que s'ha fet en col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Reina Sofia de Madrid. És la primera vegada que la Fundació Caixa Catalunya col·labora amb aquesta institució i això vol dir que quan s'acabi l'exposició viatjarà a Madrid. Allà es podrà veure precisament el mateix amb algunes obres més, que per qüestions de format aquí no hi cabia algunes més. Què mostra aquesta exposició? És la primera vegada que a Barcelona es fa una exposició sobre Mata des de l'any 1983, on es va fer una exposició que arrencava a la Mata. Des d'aleshores no s'ha vist l'obra d'aquest artista i el que aquí es veu és dibuixos fets a París i a Nova York, pintura, de tal manera que seguirem cronològicament la seva evolució i acabarem amb la darrera obra, una obra que està feta utilitzant com a suport el senyor Ron. Hem de pensar que Mata, no sé si el coneixen o si han llegit una miqueta sobre ell aquests dies que va sortir bastant informació, però és un artista que avui té 87 anys i que està treballant amb una extraordinària vitalitat, energia i dinamisme. En tot cas, l'exposició es diu així, Mata. És com ell ha de representar-se, ella es diu Roberto Sebastián Mata Echaurren, i quan va conèixer Salvador Dalí, Dalí li va dir que, en cap cas, podia anar amb aquest nom per enlloc, que ell s'havia de dir Mata. I quan a ell li preguntaven sobre Roberto Mata, ell deia que Roberto Mata és el seu pare, ell és Mata. I aquí ha quedat el seu nom i el seu signe com a anècdota. Però qui és Mata? Perquè estem parlant d'un artista mític, en certa mesura. Hem de pensar que és pràcticament l'únic artista viu que ha viscut el moviment del surrealisme, que ha estat un eix extraordinari pels joves artistes nord-americans, és a dir, una persona clau que va néixer, perquè amb ell li agrada dir, l'11 de l'11 de l'11 a les 11 del matí. Això almenys és el que ell diu. Una miqueta perquè vegin aquest caràcter mític de la seva persona. Ell diu que va néixer en aquesta data i va néixer a Santiago de Chile. La seva família és d'origen basc-francesa, una família benestant. Ell va rebre una extraordinària educació a jesuïtes en anglès i en francès. Això serà molt important després, quan estigui a París o quan estigui a Nova York. I després, per desig dels seus pares, va estudiar arquitectura a la Universitat Catòlica de Chicago, de Chicago, de Chile. A l'any 33, Mata està licenciat i ell diu que li manca una cosa, i és que Xile no pot créixer. A ell li agrada molt utilitzar aquesta frase. Quan ell diu que no pot créixer, el que està dient és que no es pot formar. D'alguna manera Xile l'oprimeix excessivament i per tant l'any 33, tot just acabat de licenciar, amb 22 anys, puja un vaixell i se'n va de Xile. Trenca amb el seu país, trenca amb la seva família, va per diferents llocs d'Europa fins que arriba a París. I a París el trobarem fins que esclata la Segona Guerra Mundial. Després el trobarem a Nova York i a partir d'aquí és que diré una mena d'itinerari per tot el món per anar-lo trobant. És a dir, ha viscut a Roma, a Tarquínia, a Sicília, a Londres, a Cuba, a Mèxic, a Perú, ha tornat a Xile i actualment viu a París. De tal manera que és una persona que diu que t'has de quedar allà on realment et trobes a gust en un moment determinat. I una persona que això, avui, amb els 87 anys que té, segueix pintant, segueix investigant, i una de les darreres obres és aquesta, que és de l'any 95. L'exposició, tot i que segueix un fil cronològic, això és evident, l'exposició ja veurà que a partir d'ara seguirà un fil cronològic, és cert que comença amb una obra que d'alguna manera vol impactar, és a dir, què està fent Mata avui? I és això el que està fent. Una mica aquesta obra és un resum, d'alguna manera, de tot el treball de Mata. Aquí veiem què és Mata. Mata, sobretot, s'ha format extraordinàriament gran. Es diu que ell va reproduir artistes com Polo, com Otherworld, en el format gran. Mata és color, i més en els darrers anys de la seva vida, el que ell fa sobretot és treballar el color. El coneix a la perfecció, és aquesta idea d'ofici, d'algú que va descobrint el color treballant-lo dia a dia. Breton ja va dir que va revolucionar l'ús simbòlic del color, absolutament. I després també Mata és la línia. En les seves obres la línia és molt important. Recordo que és arquitecte, Aleshores, la presència a la línia sempre serà una constant. El que sí que passarà és que habitualment la seva línia és una línia oberta, una línia trencada, una obra amb moltíssim ritme. A ell no li agrada la perfecció, la simetria, la puresa. Ja ho comentarem, no és un tema per ell que li interessi. A ell sobretot li agrada aquesta línia, la línia corba. Ell sempre diu que els astres, evidentment, són rodons, els estels són rodons, i a més ell diu que els rius fan meandres. I al darrere un meandre, al darrere una corba, mai sabem què hi haurà. Podem imaginar-ho, podem estar quasi segurs, però mai amb certesa absoluta ho podrem afinar. De tal manera que aquest component de misteri també ens fascina. I després un altre element, i és que no estem davant d'una obra clàssica, en el sentit de que estiguéssim davant, per exemple, d'una imatge d'una Madonna, la nostra mirada es focalitzaria en aquesta figura, però aquí hi ha sobretot una pluralitat de centres, de tal manera que poder, quan s'han posat davant d'aquesta obra, algú l'ha fet aquesta part, algú poder, aquesta figura, o algú, la part central. Hi ha una pluralitat de centres. D'alguna manera el que vol és que amb ell agrada molt utilitzar la paraula navegar, que naveguem per la seva pintura, que mirem la pintura, mata, demana de l'espectador temps, temps en la seva mirada, i temps per realment descobrir tot el que aquests homes poden oferir. Ell diu que hem perdut la capacitat de sorprendre'ns, i que sembla que tot ens sigui igual, que podem mirar igualment això, que igualment allò, absolutament tot, perquè tot és el mateix. I ell diu que no, que ens manca capacitat de sorpresa, i la seva obra d'alguna manera reivindica aquesta capacitat de sorpresa. I Mapa és una altra cosa, són els títols. El tema dels títols, per alguns artistes són importants, per als altres són un element purament anecdòtic, per Mapa són un element molt important, perquè per ell diu que són de vegades claus, petites claus que t'ajuden a entendre el sentit del quadre. Ell diu que a vegades també són cops de punt que ell dona a l'espectador perquè intenti trobar una relació entre els dos elements. Arquitectura de la consciència. De vegades són títols molt significatius, d'altres no tant. És la idea de l'arquitectura com a construcció, ell és arquitecte, i la consciència. Amb Mata estarem parlant constantment del món dels somnis, del món del subconscient, del món de la inconsciència. Octavio Paz és una de les persones que més ha escrit sobre Mata i va dir que la pintura de Mata té un peu en el somni i l'altre en l'arquitectura, i en aquests dos mons ens estarem movent al llarg de la visita. Però en tot cas, l'exposició comença l'any 1934 a París. Roberto Mata ha deixat Xile, arriba a París amb 23 anys, i què fa allà? Dibuixar. I els primers dibuixos els tenim aquí. Aquests que tenim aquí són els primers dibuixos que va fer. S'han d'imaginar amb un jove que és arquitecte, ell diu que la formació és arquitecte, tot que ell reconeix que no sabia absolutament res, un jove que arriba a París, que no té pràcticament diners i que no coneix ningú, això sí, parla en francès molt bé, i que el que es dedicarà a fer sobretot és visitar museus al principi, visitar museus i copiar, dibuixar molt. Han de pensar que Mata no comença a pintar fins l'any 38. És a dir, ell el que fa és dibuixar, però no farà el salt a la pintura a l'oli fins l'any 38. Aleshores, el primer que fa són dibuixos, i aquests són dibuixos que ell fa treballant per un dels arquitectes més importants del segle XX, treballant per Le Corbusier. Mata va tenir la sort de ser contractat en el taller de Le Corbusier durant 3 anys, i va començar a fer aquests dibuixos, dibuixos d'arquitecte. Si es fixen per l'estructura, per la composició de les línies, per la dit de crear un espai, hi ha un component que és propi d'un dibuix d'arquitecte. Però Mata va introduint factors, va introduint elements. Fixi'ns en aquesta figura, de formes molt orgàniques, de formes molt sinuoses. Fixi'ns en aquestes formes, com si volguessis cartografiar l'espai, dibuixar l'espai, i sobretot en la línia corba. Mata, de mica, comença a trencar la línia. La línia recta comença a desaparèixer dels seus dibuixos i comença a aparèixer cada vegada més força la línia corba. Per què? Perquè, tot i treballar amb Le Corbusier, que és l'exemple d'arquitectura racional, de línies pures, netes, perfectes, tot i treballar amb Le Corbusier, ell comença a creure que el concepte d'arquitectura de Le Corbusier no és vàlid. Ell està convençut de que la casualitat
la pau, el misteri, tot això és el que realment configura la vida de la gent, i no la perfecció, l'equilibri. Això, per ell, no configurarà la vida de la gent, de tal manera que creu que el veritable arquitecte no és aquell que fa un edifici perfecte i la gent s'ha d'adaptar, sinó aquell que és capaç d'adaptar l'edifici a la vida emocional, a la vida social, a la vida sentimental del qui ha de viure. Mata acabarà publicant un breu article a l'any 38 a la revista Minotaure, on es carrega l'arquitectura de Le Corbusier. En aquest moment ja està molt més a prop d'aquest surrealisme, de gent com Breton, per exemple. Però amb ell treballar amb Le Corbusier li és perfecte, perquè a més treballar amb Le Corbusier el permetia fer viatges de formació, el permetia visitar tallers d'altres arquitectes, i gràcies a això va poder fer un viatge a Londres i treballar amb Gropius. Seguirà fent dibuixos, per exemple aquest. Quan ell arriba a Londres, ell treballa amb Gropius, treballa per Gropius, està aprenent moltíssim, però no és que el fascina de Londres. El fascina sobretot un escultor, Henry Moore. Si es fixen en alguns dels dibuixos, mira aquestes formes, aquestes... Comencen a aparèixer formes que ens poden recordar a l'escultura de Henry Moore, però ell serà un dels grans escultors, serà una figura emblemàtica, i comença a desenvolupar un concepte molt important en l'obra de Le Corbusier, l'obra de Mata, que es diu morfologia. Què vol dir? Fiquem-nos en aquesta forma, és una forma geomètrica, Mata dona molta importància a la geometria, i aleshores per ell la morfologia què és? És agafar una forma geomètrica i començar-la a girar. A girar, imagini-se un cub a la seva mà i vagin girant-lo. Què li passarà a aquest cub? Anirà assumint moviment i les arestes es van suavitzant, les línies es van fent més arrodonides i la forma va esdevenir sobretot una forma molt més orgànica, molt més viva. És a dir, per Mata, la morfologia és una geometria que assoleix vida pròpia, que és orgànica, que et remet a una forma viva, que pot anar creixent constantment, que no és una forma tancada, però l'origen està en la geometria. Aquest concepte serà cabdal en la pintura de Mata, que el que ell pintarà serà això, morfologia psicològica, de les que parlarem més tard. Altres dibuixos que està fent en aquest moment els tenen allà, perquè vegin aquest concepte. Aquest president. Fiquin-se en el que els dic, aquestes formes com molt sinuoses, molt orgàniques, aquestes formes que ens recorden a flors, molt exuberants, molt obertes, de vegades poden recordar lligaments, tendons, capilars, és a dir, tot allò que remet a formes vives, però de vegades senzillament flors, moltes flors. Moltes vegades la presència de la flor ens recorda Xile, del seu Xile natal, del país d'origen, un país que ell sempre que en parla com un país de grans contrastos, d'una exuberància floral molt gran, però alhora fixem-nos en aquestes formes que ja ens remeten al surrealisme, aquests ulls, aquestes mans. Per què? Perquè tot i estar a Londres, Mata rep d'alguna manera la trucada o l'encàrrec de Josep Lluís Serra per anar a París. L'any 1937, Mata deixa Londres i torna a París per treballar amb Josep Lluís Serra. Per què? Perquè l'any 37 té lloc l'Exposició Internacional de París. I en el marc de l'Exposició Internacional de París, Josep Lluís Serra va construir el Pavelló de la República i va contractar a Mata com a naipe d'encàrrec. És a dir, Mata sabia anglès, sabia francès, havia treballat amb Corbusier, havia treballat amb Gropius, i la seva tasca era perfecta per la feina. La seva tasca és que el dia en què el Pavelló de la República s'obria, totes les obres havien d'estar penjades. I per tant, Mata va començar a dibuixar. Miren aquest dibuix, per exemple. Aquest d'aquí. Fixem-nos en aquesta crucifixió. Si miren aquesta crucifixió, hi ha un referent visual que es pot recordar una obra de Picasso, o es pot recordar a Picasso. A veure, Picasso, per Mata, és un artista fetitxe, és un artista importantíssim per la seva força, per la seva trajectòria, serà un referent. Ja podríem dir tres artistes claus per Mata. Un és Picasso, l'altre és Marcel Duchamp, és un artista clau per ell, a més de ser un dels grans amics de tota la seva vida, i l'altre és Breton. En aquest cas hi ha un referent clau que és Picasso. Pensin que la tasca de Mata era que tots els artistes pengessin la seva obra quan el pavelló s'obria. Això què vol dir? Que va treballar al costat de Dalí, que va treballar al costat de Miró, que va treballar al costat de Picasso, és més, constantment havia d'anar a visitar Picasso perquè Picasso estava pintant el Guernica. I Picasso estava fent quantitat de dibuixos preparatoris del Guernica i Matas estava veient tots. I evidentment això el va influir moltíssim i va fer entre d'altres aquesta crucifixió. A més, Picasso té una crucifixió de l'any 32, una crucifixió petitona i també hi ha un referent en aquesta obra. També va veure, per exemple, la font de Mercuri, que ara està a la Fundació Miró, i es va quedar fascinat per aquesta font de Mercuri perquè el Mercuri intervé en tots els processos alquímics. I ell, diguem que s'ha fascinat per aquest component màgic, per aquest component de l'alquímia. I va començar a fer aquest dibuix. Un dibuix que hi ha alguns elements curiosos. Per una part, sense que és una crucifixió feta sobre una porta. La qual cosa ja no és massa normal. Recordem aquesta idea que dèiem dels meandres, de la corba, de la porta. Al darrere d'una porta mai sabem què hi pot haver. Per tant, hi ha un component de misteri que amb ell ja directament la traurà. A l'hora que recordem que ell comença a conèixer els artistes surrealistes que estan a París. També fixin-se en aquesta via del tren. Va haver una exposició aquí, de Paul Delvaux, aquest estiu, on tota la darrera part eren estacions de tren. I estava ple de vies. La via del tren habitualment funciona com a metàfora de la vida. La vida és un viatge. Aleshores, és aquesta idea de la via del tren com a metàfora de la vida, que a més aquí el que ha fet ell és un contrast, si es fixa entre aquestes vies lligades, és una forma dura, amb aquesta forma, no direm tova, però sí que delicada de la papallona. També hi ha aquest element de formes toves i formes dures, si recordem els rellotges, per exemple, de Dalí, molt propis també de l'època. La papallona, la trobem aquí, però també aquí, aquesta Maria Magdalena, porta un ram no de flors, sinó de papallones. Per Mata, la papallona té diferents sentits. Per una part, per ell, la papallona és símbol de l'ànima. Per diferents cultures, la papallona simbolitza l'ànima. I ell diu que precisament l'ànima és una de les paraules més boniques que existeixen en el vocabulari, perquè l'ànima és allò que t'anima a viure. Per tant, és una paraula cabdal per ell. I a més, la papallona és el símbol del color. És a dir, quan la papallona mou les ales, cau pols. I aquesta pols és pigment, és el color en estat pur, en estat físic, el pots tocar, que es ve. Per tant, és una metàfora del color, i el color en Mata és i serà sempre importantíssim. Hi ha altres elements, una carta enviada a una crucifixió, és bastant absurd, però també forma part dels jocs surrealistes, aquests ulls, que són els claus, molt picacians, també molt mirinyants, tot un seguit de referents. Però hem de pensar de quins artistes estava ell envoltat i amb quins artistes treballava. De moment ell no ha fet el salt a la pintura, de moment no l'ha fet, però ell està fent uns dibuixos com aquests. Ell aquests dibuixos els feia com una cosa molt àgil, com un exercici, senzillament. Ell els anomenava això, gargots, senzillament. Són traços que sobretot és aquest caràcter espontani. Això avui ens pot semblar molt habitual, quan parlem per telèfon i de vegades també els fem aquests dibuixos. Però en aquell moment era sobretot intentar fer l'exercici de deixar que la mà sigui ella la que et porti. No intentar que la teva raó, el teu ordre, la teva ment sigui la que doni ordre a la mà, sinó que deixar que la mà sigui absolutament espontània, deixar que sigui l'atzar el que vagi creant les línies. I van sortint formes que anirem trobant constantment. Pocs colors, vermell, blau, verd, són els colors de Mata. Aquests són alguns dels colors més importants en el seu treball. Formes molt sinuoses, que es poden recordar millor, però que hi ha un referent molt clau o molt important a un escultor que es diu Alberto Sánchez. Un escultor que hi era forner, fins que va decidir fer el pas de l'escultura i el pavelló de la República estava presidit per una escultura d'aquest artista que era aquesta forma, una forma molt sinuosa. I aquestes formes com de cartografiar, dibuixar l'espai. Aquests dibuixos el van portar a conèixer Breton. Com? Amb una història. Una història que és una miqueta llarga, però que ell l'explicava com si fos un conte, perquè és un conte. Per explicar com va conèixer Breton, ens hem de remetre al Nadal de l'any 1935. Mata acaba d'arribar a París, i quan ja porta 2 anys a París, decideix anar a visitar a uns tiets seus que té a Espanya, que té a Madrid. Els seus tiets eren Bebé Vicuña i Carlos Morla Lynch. Eren agregats culturals de Xile a Madrid. Era gent molt culta, gent que estem parlant de just un moment abans de que esclati la Guerra Civil Espanyola, i a casa seva es trobaven gent com Pablo Neruda, Maruja Mayo, Rafael Alberti o el personatge emblemàtic de la història, Federico García Lorca. Mata escrivia els seus tiets cartes. Hi ha cartes que l'altre escrivia en paper verd. Fixi's que el fulletó és de color verd. És un color bastant important en mata. Ell escrivia cartes en paper verd perquè ell diu que és el color més barat, era el paper més barat que es podia comprar a París en aquell moment. Quan l'Otra va veure les cartes en paper verd, va dir que volia conèixer el xico que escrivia en Verdi. I va qüestionar que algú pogués escriure cartes en paper verd. Quan Mata va anar a passar el Nadal a Madrid, l'any 1935, va conèixer l'Orca. I diu que quan l'Orca va conèixer, va començar a pagar vots, el va abraçar, li va començar a donar petons, va començar a ballar, i Mata va quedar assustadíssim. No entenia res, ell diu que jo creia que tot el món era com el meu pare. Tothom era com el meu pare o com el Corbusier. Gent ordenada, metòdica, racional, perfecta. Diu, amb l'Orca vaig descobrir que es podia ser d'una altra manera. En l'Orca vaig descobrir l'artista. Alguna cosa més que el poeta, l'artista. En aquell moment diu, vaig deixar de ser racionalista per fer alguna cosa que encara no sabia que faria. Però en aquell moment ell deixa de ser racionalista i li ensenya a l'Orca aquests dibuixos. Quan l'Orca veu aquests dibuixos, diu que són el més surrealista que ha vist mai i que ha de conèixer d'ell. Per tant, li regala un llibre, L'Arte per Ignacio Sánchez Mejía, amb unes notes per presentar-lo d'ell. Mata es dona les gràcies, es queda el llibre, no té la més remota idea de qui és Dalí i torna a París. I no diu res del llibre. Però, 2 anys més tard, en el marc de l'exposició internacional de París, en el marc del Pavelló de la República, coneix Dalí. I ara sí, ara s'atreveix a anar a veure Dalí i li dona el llibre. A més a més, Dalí està molt sensibilitzat per la mort de l'Orca i Dalí veu aquests dibuixos i el presenta a Brenton. I Brenton, en aquest moment, és quan l'acull en el que seria aquesta segona etapa del surrealisme i és quan, finalment, Mata decideix fer el salt aquest a la pintura. Fins a aquell moment, tots aquests anys, del 33 al 38, Mata el que està fent és treballant, aprenent i bevent de tots els artistes que l'envolten. L'any 38 fa el salt a la pintura i quan comença a pintar, pinta obres com aquella. Aquesta obra. Aquesta obra. El que sí que veiem, sobretot, és que quan Mata comença a pintar, ell s'apropa directament a la pintura ja des de l'abstracció. Aquesta seria una de les seves característiques i, sobretot, que ell treballarà, bàsicament, amb el color i amb totes les sensacions que es poden transmetre mitjançant el color. Aquesta obra està pintada a Nova York, a l'any 40. Estem a l'any 1940, ha esclatat la Segona Guerra Mundial i Mata es vol quedar a París. Ell creu que serà una colleta que durarà un parell de mesos, però Marcel Duchamp li diu que marxi de París i que se'n vagi a Nova York. Una guerra és absurda i que, a més, no serà una cosa que duri poc, sinó que serà molt llarga. Mata li fa cas i és dels primers artistes que arribarà a Nova York. I això és importantíssim, per què? Perquè quan ell arriba a Nova York, el primer que va fer va ser posar-se al servei d'aquí, de Jackson Pollock, de Motherwell, de William B. Cooney, de Bacciotis o de Gorky. És a dir, és l'artista pont entre París i Nova York. Ell serà d'alguna manera el mestre de molts dels artistes que acabaran configurant el primer gran moviment d'art nord-americà que serà l'expressionisme abstracte. Han de pensar que ell era pràcticament l'únic artista exiliat que podia parlar anglès. Per tant, que podia parlar amb Pollock, que podia parlar amb Gorky i amb els altres. I els va assassinar la pintura que ell estava fent. És a dir, eren artistes que el seu referent era una pintura bastant tradicional, que havien vist el Guernica de Picasso, però que no havien parlat directament amb els artistes que havien viscut a París. I aquesta obra va assassinar a tot aquest joc. Què els va ensenyar Mata? Mata, sobretot, els va ensenyar el concepte d'espai. És a dir, per Mata, pintar exclusivament és la relació que jo, com a artista, estableixo amb aquest espai. És senzillament això. Aquí dintre, tot, absolutament tot, està permès. Això avui ens pot semblar com molt assimilat, com molt normal, però per aquells joves que no tenien pràcticament cap referent, va ser un extraordinari suport. Sobretot els va ensenyar que la terra és això, és espai, i és espai de llibertat, i és espai de confrontació. I sobretot, començar a pintar com? Tacant la tela. I en aquest cas sí que és molt conscient que està fent un referent, si volen, a Leonardo da Vinci. És a dir, tacar la tela i significa sigui la taca la que d'alguna manera vagi configurant tota l'obra. Evidentment que hi ha un control per part de l'artista i ell sap molt bé quan vol acabar i cap on vol anar. Però hi ha un element importantíssim que és l'atzar, que és l'espontanitat, que és que l'obra es vagi fent per ella mateixa. Els va ensenyar, sobretot, que no s'havien d'obstinar en que aquesta taca havia de ser un arbre, una casa o un cotxe. Això ja existeix a la vida real. Per això jo tinc la fotografia. Per mata la pintura és una altra cosa, però en cap cas és la representació mimètica de la realitat, ni molt menys. Havia de ser una altra cosa. I sobretot, va ser un tipus de pintura molt plana. Per mata la pintura ben feta és la pintura que és líquida. Ell acabarà barallat amb artistes com Polo, per exemple, perquè ell no acceptarà mai la pintura matèrica. Mai o quasi mai, perquè ja ho veurem. Sobretot és una pintura molt plana i una pintura que es fixa en sembla que tot estigui lliscant. Hi ha una sensació d'aigua. Ell sempre va dir que li agradaria representar el món a través de l'aigua. I quan li preguntaven aquests dies que estava aquí que ell què feia, cap on anava o què era, ell deia que ell senzillament el que feia era ocurrir. Jo ocurro. Aquesta sensació de passar, de discórrer per la vida, d'esdevenir. I sobretot aquesta sensació d'anar lliscant de formes molt toves, tot i que l'obra tingui rocs, són roques. Sempre aquest contrast entre unes formes toves o unes formes dures. I molt de color. Ell sempre diu que quan va arribar als Estats Units, què va fer? Començar a treballar en format gran? Les dimensions d'alguna manera van sobrecollir, eren massa per ell, i va descobrir un altre lloc. La seva obra s'enriqueix moltíssim amb la llum. Sempre apareix fet, aquesta mena d'objectes matemàtics, aquests dibuixos lineals, sempre a sota, sempre els podem anar descobrint. Aquesta pintura, aquesta mena, si volen, de paisatges membranosos, per dir-ho d'alguna manera, aquesta pintura, ell la va iniciar on? A París. Totes aquelles d'allà neixen i aquelles generen aquesta obra. Ens aturarem només amb una, amb la central. Ens aturarem només en aquesta, perquè totes aquestes obres genèricament es coneixen com això, morfologies psicològiques o inscapes. Quan Mata parla d'inscape, que seria el títol de l'obra, ell està parlant de landscape. Landscape és una paraula anglesa que vol dir això, paisatge. Un paisatge que reconeixem, o els arbres, o un riu, o el que sigui. Però quan ell transforma aquesta paraula i li diu inscape, sobretot el que està dient és que són paisatges. Però quin tipus de paisatges? Paisatges que un només pot descobrir com si tanques els ulls a la realitat més immediata per intentar mirar fer una altra realitat, per intentar descobrir una altra realitat, que tots sabem que existeix, perquè si tanques els ulls pots veure infinitat de realitats. Però és una realitat que d'alguna manera no la pots anomenar, de tal manera que per Mata la pintura és, per damunt de tot, la manera i la possibilitat de fer visible aquest món. Aquest món que coneixem, però que no el podem anomenar, que no el veiem d'una manera directa com podem veure aquesta columna. Per ell això és la pintura permet fer possible aquesta il·lusió, aquest desig, aquest somni. I sobretot és el paisatge de la ment, del subconscient, aquesta va ser per Breton la gran aportació de Mata al surrealisme. Breton ho va anomenar això, surrealisme pur, surrealisme abstracte, automatisme pur. Deixar que la taca vagi configurant l'obra, controlant molt on ell volia acabar i col·locar determinades pintallades. Mai va fer com Dalí, per posar un exemple que tenim, una mena d'hiperrealisme absolut, una mena d'això, de fotografies de somnis que hem pintat a mà. Mai va voler fer, per posar un altre exemple molt proper, actualment com Magritte, dos objectes que reconeixem però que en les seves relacions ja són estranyes. És una altra manera d'apropar-se a aquest surrealisme, a aquest món dels somnis, a aquest món de l'inconscient, mitjançant l'abstracció. Aquesta obra a Nova York donarà lloc a la Condit i aquest tipus d'obra són les que fascinaran, evidentment, aquests joves nord-americans. L'any 42, Estats Units entra en guerra i l'obra de Mata canvia. És a dir, no és que la guerra fos curta, que és molt llarga i a més s'ha agreujat amb l'entrada dels Estats Units. Per tant, la seva obra d'alguna manera es fa una miqueta més agressiva i comença a aparèixer amb molta força la línia. Una obra emblemàtica d'aquest moment la tenim aquí. I ara, les peces que hi ha són molt emblemàtiques a cadascuna de les seves etapes. Aquesta seria una de les obres importants, una de les obres emblemàtiques. Aquí, Veronese of Electra. La referència als títols Es diu que tot el mata filòsof, tot el mata pensador, es veu a través del títol, perquè el títol és aquesta literalitat de l'obra. Odins és un mineral, ell es sent fascinat per la mineralogia, per la ciència, per tot allò que pots transformar, canviar, per totes les teories del moviment i de l'espai. Per ell, l'espai és importantíssim. I a l'Ezra, tot i que ens pugui semblar i ens pugui recordar la mitologia, que és cert, també en aquest cas juga molt amb el so de la paraula. A l'Ezra sona quasi bé igual que elèctrode. I elèctrode és una mena de canalitzador d'energia. És a dir, què volia el mata amb totes aquestes línies? Per una part, té un relació d'una manera per funcionar, és allò que li dona energia. Aquesta obra, el concepte d'espai, és clau, és molt important, de tal manera que a l'equip d'arquitectes que va fer el muntatge de l'exposició el va fer a partir d'aquest quadre. És a dir, el que es va fer és agafar aquest quadre i d'alguna manera se li va treure el color i deixant només que les línies, exclusivament les línies. Aleshores, el que vam fer és crear una mena de cub a dins de la sala d'exposicions que es va obrir i està tancant, es va obrir i està tancat. Es van crear uns sostres falsos, també per donar aquesta sensació de cub que es troben amb les parets i després les parets que quan es troben, on ens donen? Generalment a la pedrera, a les finestres, aquestes línies que es troben que donen a les finestres eren les línies que es troben que donen als punts de fuga. D'alguna manera aquest quadre ha estat l'eix a partir del qual s'ha muntat tota l'exposició, el motiu a partir del qual s'ha fet el muntatge. Però aquesta obra, amb totes aquestes línies, també és un recordatori, aquest personatge importantíssim per Mata, que era Marcel Duchamp. Ell va descobrir Marcel Duchamp a Londres mitjançant una revista. Va llegir un article sobre Duchamp i ell diu que va ser Duchamp qui d'alguna manera el va decidir a deixar l'arquitectura per la pintura. I hi ha una obra de Duchamp que per ell és emblemàtica, que és el gran vidre. Aquesta obra importantíssima que està realitzada sobre el suport vidre. I Marcel Duchamp, a l'any 42, va fer, juntament amb altres artistes, una exposició a Nova York sobre el surrealisme. I en aquella exposició va agafar 25 quilòmetres de corda blanca i els va lligar al llarg i ample de tota la sala d'exposició. De tal manera que va crear una mena de taranyina que no podies traspassar. Mata, el fet que en aquestes línies, ell diu que és evident que jo no vull reproduir allò que Marcel Duchamp va fer, però sí que d'alguna manera ho vull recordar. En un moment de l'any 44, en què Mata estava publicant un dels estudis més importants que s'han fet sobre el gran vidre de Marcel Duchamp. És un gran coneixedor de la seva obra i concretament d'aquella obra. Però constantment canvia. És un artista que constantment està canviant a partir d'uns eixos i d'uns conceptes clau. I això vol dir que si allà està fent aquelles morfologies psicològiques, si aquí està treballant la línia, aquí pot tornar a canviar absolutament. Podríem, com a obra de part, només comentar el tema de l'espai. Si es fixen a l'Ionix a Felecta, pot ser caòtica, però té punts de referència, perquè tens línies d'horitzó. És a dir, jo tinc aquests punts. I una línia d'horitzó, el que li dona una obra sobretot és estabilitat. És un punt on tu mires i ordenes. Aquí no hi ha cap línia d'horitzó. De tal manera que una mica tot el que està fent és forar en aquesta mena d'espai estrany que està colat per aquestes figures. A partir de l'any 48, després de la guerra, Mata comença a necessitar introduir la figura en la seva obra. Això va ser molt criticat. Ell a l'any 48, el 41, perdó, va estar a Motherwell durant 3 mesos al desert, a Mèxic. I el Motherwell sempre va dir que aquells 3 mesos amb Mata van ser com 10 anys d'ensenyances del surrealisme. Però quan Mata va començar a introduir aquestes figures, Motherwell mai li va perdonar. S'ha introduït d'alguna manera la figuració. Havia creït allò que els havia ensenyat, que és Rock. I comencen a aparèixer aquestes figures d'un sol ull, que ja ho comentarem. I aquesta mena de figures que es poden recordar molt de la ciència-ficció, era un gran lector de diferents autors de ciència-ficció, o el món del còmic. Ell a Nova York, per viure, havia fet també moltes tires còmiques que havia publicat en diferents diaris i revistes. Però en tot cas, seguim amb la pintura i abans ens aturem amb un dibuix. Fins ara hem vist els dibuixos de París, obres, i tota aquesta part d'aquí són els dibuixos que va fer Nova York. Ens aturarem molt breument aquí, per seguir. Molt breument, perquè et recomano que després vinguis a veure els dibuixos, a veure tots els dibuixos i un altre cop, evidentment, totes les obres. Però en aquest cas, tots aquests són dibuixos que ell ha fet a Nova York. Es veu moltíssim la diferència dels dibuixos realitzats a París, que són això dibuixos d'algú que està aprenent, que està pintant, amb els dibuixos aquests, on sobretot és un trap extraordinàriament àgil, ràpid, però tot i així, aquest concepte d'espai que havia comentat i que també es veuen de l'Amics of Electra. Unes línies que acaben sempre trobant-se d'alguna manera organitzar l'espai i sobretot unes escenes, en la majoria dels casos, tenen alguns temes en comú com és el tema del sexe. És a dir, tots els personatges estan mantenint algun tipus de relació sexual. Mata, aquest tema és un tema que també em va interessar moltíssim. De vegades ell treballava el tema de les relacions sexuals des d'un punt de vista amorós, de vegades des d'un punt de vista lúdic, de vegades des d'un punt de vista molt més crític o cínic, com en aquest cas. Si es fixen, hi ha anotacions, i aquí ens posa que aquest és el coronel, aquesta és la princesa, i això és una festa després d'haver assistit a una festa, a un còctel a Nova York. Després, en aquesta festa, va fer aquest dibuix. Hi ha una certa frivolitat en els dibuixos, en les relacions que hi ha. De vegades tenen dibuixos preparatoris per altres quadres, com alguns que tenen allà, que són un joc d'escacs fet per figures humanes, que també és un homenatge a Marcel Duchamp, d'alguna manera. Breton, Duchamp, Mata, el fascinava el joc dels escacs, per tot aquest component de misteri. Però ell, d'alguna manera, li agrada molt parlar d'aquesta lluita entre la vida i la mort. Aquests dos grans instints de lluita, que és l'instint d'Eros, que és l'instint que tot fa procrear, i l'instint de Tànatos, que és l'instint de destrucció. Aquests dos instints són els que van creant la vida. I d'alguna manera, en els seus dibuixos, intenta parlar d'aquest altre element, d'aquests dos instints, l'instint de lluita, l'instint de creació. Però en tot cas, tornem a la pintura, i tornem a la pintura amb un retrat, és molt estrany, però un retrat dels cops que va fer Mata a l'any 45 quan acaba la guerra. El tenim aquí, és el poeta. Aquesta tenim aquí. Mata, aquests dies, quan ell estava per aquí, ell explicava que qui és per ell el poeta. Tot i que teníem aquesta figura aquí, ell deia que per ell el poeta no és només el que escriu poemes. Això també. Però sobretot el poeta és aquell que sap anar més enllà de l'aparença estricta de les coses, sap d'alguna manera descobrir alguna cosa en ell. Mata deia aquests dies que tots nosaltres, tots, hem nascut amb una flauta. Tenim una flauta a les nostres mans. I el que succeeix és que nosaltres el que fem és tapar tots els forats. I quan ho fem per la flauta, l'únic que genera és soplo. Però tots fem el mateix. I però de tant en tant hi ha algú que el que fa és moure els dits. I quan bufes i mous els dits, aleshores ja no genera soplo de ell, sinó música. Aquest per Mata és el poeta, aquesta idea del que genera la música. Però aquí tenim també un altre poeta. Va parlar d'un autorretrat, un autorretrat del propi Mata. Quan Breton va conèixer Mata, va dir que era un jove d'una extraordinària força, d'un extraordinari caràcter, amb unes ganes immenses d'aprendre i que tenia un rostre de lleó amb unes banyes que podrien aguantar un mirall. Si es fixen, aquí estaria aquesta descripció. Alhora és una imatge frontal d'un perfil. Jo podria agafar aquest rostre i és un perfil, obrir-lo i quedaria aquesta imatge. Aquest és Mata, aquest és el seu autorretrat, alhora que hi ha una referència molt clara a Breton. Per què? Si es fixen, si mirem, veiem el forat d'un pany. Ja hem parlat d'aquest component misteriós. Quan un mira pel forat d'un pany, el que està fent és intentant descobrir que hi ha al darrere, sabent que està fent alguna cosa que no s'hauria de fer. Aleshores, hi ha aquest component de misteri. Però si precisament fem això, que sempre demana Mata, que és mirar, donar temps a la mirada, el que descobrim és una pistola, un revòlver. Per què? Perquè Mata està fent una al·lusió molt clara al segon manifest del surrealisme que es va publicar l'any 29. En aquest segon manifest del surrealisme, Breton fa una declaració. I en aquesta declaració diu que l'acte sublim de tot surrealista és agafar una pistola, baixar al carrer, posar-te en lluita al carrer i començar a disparar a tothom. Diu, aquell que no hagi sentit ni una sola vegada el desig d'acabar amb el món que t'envolta, i ho es mereix un lloc entre la multitud, i ho es mereix tenir el ventre tret de pistola. d'alguna manera, evidentment, el que volia era provocar, va provocar i moltíssim, i va tenir molts problemes per aquesta declaració. El que sí que és cert és que l'any 45, quan mata ara per la Bretón, ho fa mitjançant aquest objecte, mitjançant la referència a aquell segon manifest, tot i que ja havien publicat el tercer. Acaba la Segona Guerra Mundial i Mata pot fer el que realment desitjava fer durant molt de temps, que és tornar a Europa. Torna a Europa, no tornarà mai més als Estats Units, ni va vindrà durant un temps, a partir de l'any 48 no tornarà mai més a Nova York, però a l'any 45 torna a Europa, torna a Itàlia i el que descobreix és l'Europa de la postguerra. Per tant, descobreix la ciutat absolutament destruïda, descobreix el caos i sobretot descobreix els camps de concentració. I la seva obra torna a canviar. Fa obres com aquesta. Si es fixen, Mata és un artista que sobretot hi ha molts referents en la seva pintura, hi ha molts elements. Són pintures a vegades molt carregades visualment. Si es fixen aquí, hi ha un tema que és l'espai. Tot està surant en un espai que és estrany. De fet, hi ha una referència novament a aquest món de la ciència-ficció, aquest món, si volen, també del còmic que hem comentat. En aquest moment, ell introdueix la figuració per parlar a la seva manera de les conseqüències de la guerra. Aleshores, hi ha una part, que és aquesta part central, que és la que d'alguna manera canalitza l'obra. Si es fixen en aquesta part de tirar, el que veiem és un brau, un pol, que és una mena de sarcòfag, se li ha obert les entranyes, i el que tenim en aquesta figura és una mena de mòmia, i d'aquesta mòmia surt aquesta màquina que serà aquesta, que serà aquesta, que serà aquesta. Per Mata, a l'art primitiu el fascina. Tot allò que d'alguna manera no ha estat contaminat pel món europeu, pel món occidental, la treu, per altra part és molt propi de molts artistes de principis del segle. A més, ell és col·leccionista del precolombí, per tant, hi ha també una relació molt directa. Però si es fixen aquí dalt, hi ha el contrari de tot això. Tot això remet al món del ritual, al món del passat. Això, en canvi, és una imatge, si volen, de ciència ficció. Veiem uns personatges, intuïm que estan mantenint una relació, però ens són estranys. Una mena d'home, però això no ho sabem identificar. Una figura femenina amb un estrany rostre. En aquest moment, les pintures de Mata es comencen a poblar de personatges híbrids, estranys. És la presència de la màquina i les conseqüències que aquesta màquina ha tingut, per culpa sempre de l'home. Sempre la màquina té un sentit negatiu, de destrucció. Si es fixen en aquest únic ull, un ull, per no que aquest únic ull és l'ull d'aquell que aquí és capaç de girar i tornem sempre en la mateixa idea i de mirar dintre seu. I dintre seu descobrir allò que no trobes en la realitat més immediata. Tot i que, de vegades, aquest únic ull, si volen, és l'ull de Polifem. Una única visió de les coses que ha portat conseqüències com per ser una Primera Guerra Mundial, una Segona Guerra Mundial. Conseqüències aquestes. Aquesta idea del camp de concentració, d'aquesta mena de nínxols. Aquí hi ha un tema de l'espai i d'organitzar l'espai arquitectònicament també molt important. Recordem que és arquitecte i que això sempre està present en la seva obra. Fixem-nos en aquestes figures, figures femenines com alienades o mortes, i en aquesta escala. Hi ha una escultura de Giacometti que es diu l'objecte invisible, que és una noia que està en aquesta actitud i que s'està oferint a l'espectador. El rostre d'aquesta noia és el rostre d'aquestes figures. Mata tenia guix d'aquesta escultura i el va utilitzar per fer aquestes cares. També té influència, si volen, de Masson, de Mattel, d'aquests artistes que en aquest moment també estan dibuixant. Però tornem a un nou canvi. A l'any 50, Mata comença a fer un nou tipus de pintura utilitzant com a referència i com a punt de partida una obra que diu Contra vosotros, aficiones de Palomar. La tenim també. De fet, a partir de la Segona Guerra Mundial comença a aparèixer aquest Mata més social, molt més implicat en determinats aconteixements històrics. Fixin-se en el títol, Contra vosotros, asesinos de palomas. És evident que és un quadre en homenatge a totes les víctimes de la Segona Guerra Mundial. Són els coloms. I
sobretot també Marta, comença a implicar-se socialment. És a dir, ell sempre diu que no és qüestió d'estar amb la revolució, això és molt fàcil, estar amb la revolució, sinó que és qüestió de ser veritablement revolucionari. I per ell ser revolucionari vol dir sempre lluitar per la llibertat, lluitar per la defensa d'un dret. De tal manera que ell no entén la pintura mai des del punt de vista decoratiu, sinó que la pintura ha de servir per prendre consciència d'algunes coses. Però en aquest moment mai abandona el cap i comença a aparèixer aquestes màquines novament. Són els robots, són les màquines, són les imatges que volen de l'exèrcit. Sempre aquest component negatiu, sempre aquest component anònim. No tenen rostre, de vegades el que tenen són números. Així els identifiquen. I els coloms, és evident que ja no cal representar el colom mimèticament, sinó que podem representar el colom com a través del seu moviment. Tot i que aquí tenim una dona d'ala, que ens poden recordar la representació del colom, podrien aquestes formes circulars, aquesta mena de remolí, que va creixent, i que sembla que d'alguna manera acabi desintegrant absolutament el quadre. Aquesta obra inicia el mapa més social. A partir d'aquí què farà? Una obra emblemàtica que diu Les roses són belles. Era un homenatge amb tots els jueus que van morir als camps de concentració condemnats per un alemany que feia Rosenberg, que en aquell moment se li estava fent un projecte de guerra. A partir d'aquí Mata també va començar a pintar sobre la guerra d'Algèria i les conseqüències de la tortura. I també va pintar un quadre d'homenatge a Julián Grimau, que era un membre del Partit Comunista que va ser fusellat durant la dictadura de Franco. És a dir, implicant-se molt concretament en determinats aconteixements històrics. El llenguatge pictòric, aquestes figures, aquesta mena d'exèrcit. També, la darrera obra que veurem dels anys 50, abans de passar a la darrera part, és aquella. Tornar acabant. És aquesta. Una obra que li deia, amb molt referent, és el del Gòlgota. El del Gòlgota, el Gòlgota és allò on Jesús va ser crucificat. Per tant, el Gòlgota, el Calvari, hi ha una referència molt clara aquí. La figura de la crucifixió, la idea de la crucifixió. Per altra part, recordem que ell ha estat educat a jesuïtes, tot que no es considera una persona religiosa, però sí que és cert que va rebre una educació jesuïta. Recordem aquella primera crucifixió que hem dit, i recordem que és una persona que jo diria que li fascina aquesta idea del ritual. Tot ha d'acabar perquè tot pugui tornar a començar. Aquesta idea cíclica de la vida. Aleshores, per ell, la crucifixió és d'alguna manera el ritual per excel·lència. Per què? Perquè és el moment clau on què passa. Tot acaba i ja està, o tot acaba perquè tot torni a començar. És un moment de pas, de trànsit. De tal manera que fascina, però seguint amb aquesta idea de ritual, aquestes figures, que són la mena de moal, aquestes figures que ens remeten a aquest arc del passat, que d'alguna manera no està deixant contaminat. I fins que ens fa una cosa que ara ja volem en la darrera part, que sobretot és color, com Mata pot aconseguir crear l'espai com en línia, ho hem vist a Leonis de Peretra, punts de fuga o com, mitjançant transparències, baladures. Tu pots aconseguir donar profunditat a través de superposar blancs, baladures, transparències, i així li donen aquesta sensació d'espai sense haver de fer aquelles línies tan marcades de Leonis de Peretra. Però, possiblement, si hi ha alguna cosa que et diga l'atenció en aquesta obra, era aquesta figura, era aquest mestre de cerimònia, també de color verd. Recordem el que hem comentat del color verd. Una figura que va ser protagonista d'un quadre de Mata. És a dir, era protagonista d'un quadre, el que passa és que un dia Renton i Mata es van barallar i el quadre va acabar destrossat. I només va ser constància d'aquell quadre mitjançant fotografia. Qui és el Vidrier? Fixa't que sembla que hagi estat fet com juntant vidres. Hem anat juntant vidres, cristalls, i s'ha anat creant la figura desprenent moltíssima llum. El tema de la llum per part és importantíssim. El vidrier era el que fa vidre. El vidre és transparent. Per tant, el vidrier és el que té la qualitat de la transparència, és la perfecció, és la pureza. Per contra, Breton deia que l'opacitat és el gran enemic de l'home. Enfront de l'opacitat està la transparència, està el vidrier. I el vidrier neix en la imaginària Mata a partir d'aquest, del gran vidre de Mercè Duchamp, de l'obra aquesta emblemàtica que heu comentat. A partir d'aquí neix aquesta figura, aquest mestre de cerimònia, que anirà apareixent en algunes altres obres de Mata, de vegades més protagonista, cada vegada menys. Són personatges importants,
i sobretot la llum.
L'ull és llum,
i per mà que la pintura és llum,
i és llum.
En tot cas, menys a veure les darreres obres de l'exposició, la darrera part.
Que la tenim allà.
I entrem en el que seria la recta final. La recta final, com a tant, una de les obres seria aquesta, perquè hi ha una imatge que és curiosa, aquesta d'aquí. I aquestes figures circulars, com si fossin ulls. I aquesta imatge central que pot recordar la imatge d'un satèl·lit. I per què ho diem això? Perquè Mata parla del satèl·lit. Ell diu que es considera d'alguna manera com un satèl·lit. Un satèl·lit, diu, és aquest objecte que gira sobre ell mateix. I què fan al girar? Captar imatges, reconèixer imatges, seleccionar imatges. I que no té cap lligam amb res. Mata es considera a ell mateix, si volen, una mena de satèl·lit, és a dir, un objecte que va girant sobre ell mateix, que en el seu girar el que va fent és captar imatges, reconeixent imatges, i que, diu ell, no té cap lligam amb res. Tret del lligam que un té amb ell mateix, que aquest és un lligam que d'alguna manera no podem trencar. Aquesta és una imatge que fascina a Mata, perquè a més a més és aquesta idea de la mirada, aquesta idea de reconèixer la nostra mirada i aquesta idea del viatge, aquesta idea de no estar lligat de res, aquesta idea de l'atzar. Aquesta idea que jo ja he comentat al principi de l'exposició, cal navegar per les teves cintures, reconeixent formes i reconeixent imatges. Aquesta seria una gran idea, esclau. Per això us he dit que en els darrers 50 anys és difícil comprovar Mata en un lloc, perquè el trobem a Sicília, però de cop i volta es podia llevar, anar-se'n a Pompeia i quedar-se 2 anys a Pompeia. I després se'n podia anar a Londres, però és que després se'n podia anar a Egipte per conèixer millor tot l'art egipci. És a dir, estant allà on un es troba a gust en un moment determinat. Aquesta idea de viatge, d'estar, d'anar a la deriva, també es veu molt en aquesta obra. Fixem-nos a més en el títol, aquesta obra a més es diu Argonautes, Ergonautes. D'alguna manera ja és una referència evident als Argonautes, que són els viatgers que van anar amb Jasó a la recerca del Tosonor. És per tant una manera que s'hi del viatge, tot i hem anat comentant. Però després hi ha un altre tema en aquesta obra, a part evidentment del color, de la línia. Recordem el que hem dit, la línia en Mata, és sempre una línia sinuosa, una línia que remet al moviment, no és aquesta línia perfecta, precisa, neta, pura, de Le Corbusier, per posar l'exemple. Tot allò que és massa ordenat, massa perfecte, massa pur, el remet massa al concepte estàtic i per tant al concepte de mort. Per tant, és un concepte que el rebutja. Novament, veient aquesta pintura, podem recordar el que va dir Octavio Paz, de l'obra de Mata. És a dir que la pintura de Mata és arquitectura del temps. És un edifici fet de línies, de formes i de colors en moviment. I Mata la fica és això. A més, aquesta sensació de moviment, de la deriva, aquesta mena de formes que es poden recordar al grafiti, és molt en sentiment a l'època, són els 66. 2 anys després, i al maig del 68, i Mata s'implicarà moltíssim en els diferents fets que van passar per allà, com els treballadors de la Peugeot, que es tancaran en fàbriques, faran exposicions. A més, ella està relacionat amb un grup d'intel·lectuals que deien els situacionistes, que eren uns arquitectes que reivindicaven la forma circular com a forma perfecta de construcció de vida, de ciutat, que reivindicaven aquesta idea de nova deriva, del viatge, d'una ocupació de l'espai diferent, lliure, nova. Una mica totes aquestes idees que estarien aquí. Però en aquest moment, Mata pot fer ja absolutament el que li dona la gana. Domina la perfecció, el color, la forma, els temes, i a l'any 70 se'n va a Itàlia, un altre cop. Però en aquest moment la seva pintura canvia moltíssim. Mirin què fa, no té res a veure amb el que s'ha fet. No té absolutament res a veure, és a dir, a l'any 70 Mata se'n va a Tarquínia. Tarquínia és un poblat que hi ha al nord de Roma, per tant al nord. Era un poblat etrusc,
Per tant, és una zona que s'han imaginat també com molta rosa, molta terra, i es compra un convent i converteix el que seria l'església del convent en el seu taller. I ella pinta aquestes obres, no només aquestes, ell pinta una sèrie que utilitza com a tema i com a estil aquestes obres, n'hi ha més. En tot cas, aquí tenim dues, on ella el que fa recuperar una temàtica religiosa, clàssica d'alguna manera, però sobretot, si es fixen, jo us he dit que la pintura de Mata és molt nítida, és sobretot una pintura molt plana, i en canvi aquí comença a aparèixer una pintura molt més imperfecta, molt més matèrica, en alguns moments havia fins i tot la tela, està com inacabada, però hi ha una referència també al lloc, evidentment al lloc també t'havia d'influir i també t'influeix en la manera de fer i en la manera de treballar i en el tema. Aquí toca haver un altre referent, Picasso, tornaria a ser un altre referent, aquest artista que per ell és importantíssim, per ell va ser veritablement d'alguna manera una revelació per tota la força que hi ha en les seves obres. Si es fixen, un desprendiment bastant clàssic, amb alguns elements també li agraden. Sempre les mans són coloms, que és l'idea del colom com a símbol, no només a la pau, sinó moltes vegades de dibuixent, del dèbil. I de vegades més humor, ell és molt irònic, molt, molt. Molt irònic, és una persona molt sentit de l'humor i quan ell s'apropa al tema religiós doncs a vegades ho fa d'una manera bastant clàssica o de vegades no tant. És el moment en què Jesús ressuscita i els soldats estan dormint, aquesta mena de cubisme, populisme, no? Estan dormint. Però hi ha un soldat que es desperta i veu que Jesús està pujant al cel. Evidentment el soldat no ho pot permetre, per tant aquest és saltar a les cames de Jesús i intentar retenir-lo a terra. L'ha de retenir a terra perquè és la seva feina. Evidentment Jesús ressuscita i cauen al cel. Cauen al cel. En aquest moment Mata, avui, quan ell parla de la seva obra, ell diu que tota la seva obra ha estat un cicle, un camí per adonar-te de que l'home, l'univers, jo, la Terra, tot està fet exactament del mateix, d'àtoms, de cèl·lules i de matèria, i que d'alguna manera diu que precisament per això, perquè sabem que tots som el mateix, necessitem aquesta, de tant en tant això, mirar el cel, mirar les estrelles, som nostàlgics d'aquest paisatge, d'aquest món. Per això moltes vegades mirem al cel, perquè en el fons ens reconeixem part d'aquest altre territori. La darrera pintura, aquesta. La pintura és del 95, però aquest és el tipus de pintura que està fent ella ara, treballant sobretot el color, l'atzar, el moviment, sobretot el color, el moviment de la perfecció per fer totes aquestes gradacions, d'aquesta mena, si volen, de paisatge de fumari o del que sigui. I mirem alhora això que estem sentint, aquesta musiqueta, és l'ordinador, és el treball que està fent ara, però ell diu que mai de la vida podria renunciar a pintar, perquè per Mata pintar és com escriure, és una mena, si volen, d'escriptura. En cada pinzellada estàs deixant una part teva, és un tatuatge, és una manera en què tu t'estàs afirmant, cada pinzellada, cada frase, és una cosa que t'hi vas posant, i una altra, i una altra, i ell diu que mai podria renunciar a això, perquè aquí per ell està tot. Mata en aquests darrers anys està treballant molt al voltant del concepte terra. És una persona que sempre diu que ens equivoquem molt si en algun moment hem pogut pensar que la terra ens pertany. Si pensem això, diu, estem perduts, diu, som nosaltres qui som part de la terra. I si això no ho entenem, no val la pena que anem enlloc, perquè no anirem enlloc. I ell té molt clar que a la terra i en la teva ment està exactament el mateix. A la terra hi ha el que et fa por, perquè no coneixes, però també el que coneixes et fa ser millor, i això també ho trobes a la teva ment. Si sempre fem el que diu que fan, això és tancar, intentar mirar i intentar conèixer. I quan intentes conèixer, trobes el que et fa por a tu mateix, però el que et fa millor. És sempre un cicle, perquè tots som el mateix. Quan es va assabentar que l'Horta s'havia mort, aquest personatge emblemàtic en la seva vida, va ser al cap d'any la nit de Pasqua. L'univers i jo som el mateix, ens fonem. Però li mancava una cosa, li mancava sobretot que això tingués vida, que això tingués que, tercera dimensió, moviment real. I per això, algú que ha reivindicat l'atzar, l'automatisme, el surrealisme, ha treballat i està treballant ara amb l'ordinador, amb el CD-ROM. I el darrer treball és el que ara anem a veure, és un CD-ROM que a més l'ha fet per l'exposició. El Bing Next, és a dir, ja és el proper. És amb el que, o és el que ha treballat i el que ha fet per l'exposició,
és un treball en CD-ROM i aleshores el que ell fa primer és dibuixar. Aquí hi ha els dibuixos en la seqüència en la que van apareixent, tot i que ell en fa més, aquí només hi ha una selecció dels dibuixos. Aleshores el primer que ell fa és el dibuix i després uns col·laboradors, aquests col·laboradors d'aquí, són els que introduiran les imatges en el CD-ROM. Però és un treball que va molt bé per veure tot el que es mata, i és tot el que hem vist. Fixi'ns en les formes, és aquestes formes que hem anat veient. Són els colors que hem anat veient, són els verds, són els blaus, són els blancs. I es veu molt bé aquest concepte que els he explicat de morfologia. És a dir, una morfologia que és una geometria que va creixent, que va creixent, que va esdevenint molt més orgànica, que va assolint això vida pròpia. I jo t'he dit que va ser feta per l'exposició. Per què? Perquè Mata, ja he dit que Le Corbusier no era precisament un arquitecte que li fascinés massa, per no dir gens. Però en canvi hi ha un altre arquitecte que el fascina, que és Gaudí. Ell sempre ha dit, i no només ara, ja ho havia dit molt abans, que Gaudí era un arquitecte que el fascinava perquè les formes de la seva arquitectura són formes molt sinuoses, molt orgàniques i que per tant s'identifiquen molt amb el seu treball. Per tant, el que va fer és agafar el plànol de la pedrera i a partir del plànol de la pedrera fer aquest treball. Aleshores, és un treball que dura uns 5 minutets, només, però va bé veure'l, perquè arriba un moment en què tot es fon en el plànol de la pedrera i el plànol de la pedrera és el que dona origen un altre cop a tot el treball. Per tant, és novament aquesta idea. Tot s'acaba perquè tot pugui tornar a començar. Això és el que ella està treballant avui. Però això no vol dir que ell hagi deixat de pintar, ell segueix pintant, o de fer escultura, aquí no hi ha escultura, però ell també fa escultura, o d'escriure, ell segueix escrivint. És una persona que els he comentat molt els títols, perquè són molt importants, però és que té un títol d'un quadre, que quasi és més important i el títol que el quadre, però és que és una declaració de principis, té un quadre que es titula "Para que la libertad no se convierta en estatua". És una mica, hi ha una declaració de principis. De Mata. Ara està a punt d'acabar, si es posa amb aquestes formes molt minunianes, també hem anat comentant aquests referents. Moltes formes que podem veure fins i tot en aquest quadre que tenim aquí, d'aquests animals com de la prehistòria o de la prehistòria. I em sembla que ara, veus, comença a aparèixer el plànol, si no l'hem vist mai, això és el roedor. Això és l'entrada per Passeig de Gràcia. Aquests patis interiors tornen a generar el treball de Mata, sobretot a partir d'aquesta forma o bola del món, és aquesta imatge emblemàtica de tot el seu treball. Tot acaba en un moment, però en aquell moment ha d'acabar perquè tot pugui tornar a néixer i pugui seguir senzillament. En tot cas, la visita ha acabat aquí. Si volen fer alguna pregunta, si volen tornar a visitar-la, o si no, allà tenien un vídeo d'un treball que ell va fer pel Japó, amb vídeo, no en suport CD-ROM, és molt més nítida aquesta imatge, i també tenen aquí dalt a l'espai de consulta això, amb llibres i amb material divers. I en tot cas, ja ell viu a París, al darrere del Museu d'Orsay, en el centre, té una casa que també és el seu taller. No, ell lo que estipula és que en funció de la línia, que tú haces de un sonido a otro, pero no se ha acoplado. Si la línea es más gruesa es un tipo de música, si es más delgada es otro, pero es un añadido, no es como una banda sonora.
¿Es español?
Es chileno. Es chileno, pero el seva por parte de madre es un basque. Es de familia mitad francesa, mitad catalana para andar a vivir a Chile.
Doncs moltes gràcies i bona tarda.